Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoret. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local.
L'Ajuntament informa.
Afectacions de trànsit per la pista de gel. Fins al 10 de gener, el carrer Josefina Mascarenyes estarà tallat al trànsit entre els carrers Sant Esteve i Castellví. El tram del carrer Castellví entre Josefina Mascarenyes i el passeig Francesc Macià quedarà restringit a un únic sentit de circulació. Només es podrà accedir al carrer Sant Esteve a través dels carrers Abat Armengol i Josefina Mascarenyes. Horaris de Nadal. Oficina d'Atenció Ciutadana Central, fins al 8 de gener, de 8 a 2 de la tarda. Dissabtes fins al 9 de gener, tancat. Nous aparcaments Mercantic. Els usuaris de Mercantic poden fer ús de dos aparcaments a Vullpelleres Centre gestionats per Promusa. El primer, l'aparcament en superfície que utilitzen els clients de Mercadona, amb capacitat per a 90 vehicles. Els usuaris de Mercantic poden fer ús de manera gratuïta durant les dues primeres hores. Si l'estada és superior a dues hores, s'haurà d'abonar la diferència. El segon, el pàrquing soterrat situat al carrer d'Antoni Vell, just al davant, amb 154 places. En total són més de 245 places d'aparcament gratuïtes que serveixen per solucionar els problemes d'estacionament els caps de setmana als voltants de Mercantic.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Les arts escèniques a molta comèdia.
There's no business like show business like no business I know.
Quan sentiu aquesta música sabeu que comença molta comèdia. El programa de Sant Cugat, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tampoc tindrem amb nosaltres a Isabel Castro. Per què? No li va tocar la loteria, ni la Loteria Nacional, ni la Grossa, ni la del Nen. Però continua estant a Múrcia amb els seus parents, perquè clar, ha fet un recorregut amb molta parentela per totes les festes de Nadal i, per tant, no la tenim aquí. Però bé, tot i amb això començarem, i començarem com sempre, ja ho sabeu. La homilia del Molta Comèdia. Avui, carta als Reis Mags d'Orient. Benvinguts, germans de les arts escèniques. Avui no puc estar-me de fer una carta als Reis Mags d'Orient. Sí, ja sé que el Dia de Reis ja ha passat i que les cartes s'havien de donar abans, però les circumstàncies han fet caure aquest dijous el dia després i espero que, encara que sigui tard, els Reis, que tot ho saben i tot ho poden, em faran costat en les meves peticions. A Sant Cugat els Reis van arribar en helicòpter al centre i a Mirassol. A la Floresta van arribar en tren, a les Planes amb cavalls. A Vall d'Oreix va sortir la cavalcada del Casalet i, que jo sàpiga, ningú ha explicat com han arribat. Però hi eren, que és el que es tracta. Les arts escèniques necessiten a Sant Cugat del vostre suport, benvinguts Reis. I us ho explico perquè en el recent aprovat pressupost municipal hi ha una partida de 500.000 euros per seguir amb l'acció de renovació del Teatre de la Unió. I abans van haver unes declaracions que deien que primer calia acabar de perfilar tota la part administrativa jurídica per anar endavant. La primera petició, doncs, és que tota la paperassa corresponent no sigui obstacle perquè aquest teatre pugui estar en condicions, com més aviat millor, si pot ser l'any 2017, que no sigui el 2018. La segona petició, seguint les declaracions de la nova regidora de Cultura, que aplega també coneixement i projecció de la ciutat, senyora Carmela Fortuny, seria entendre que cal tenir algun o alguns esdeveniments culturals importants que facin necessari, entre cometes, sí, entre cometes, però necessari, venir a Sant Cugat perquè s'hi fa alguna cosa especial d'important. I no dic únic, perquè això avui és gairebé impossible. Fa alguns anys, després de molts de tentatives diverses, es va configurar un festival de música clàssica de cambra al claustre. Ens varen cansar de dir que el marc era immillorable i que la gent, músics i espectadors, s'hi sentien tots molt bé. Primer ho va gestionar Mariona Benet, després els germans Claret, i quan semblava que començava a trobar la fórmula, la cosa va anar de baixada total perquè va arribar la crisi i no hi havia diners per fer determinades coses. Si haig de dir que hi havia diners per altres, que no varen notar aquesta baixada de diners, com a mínim no tant. Ara que volem projectar la ciutat, pregunto, per què no recuperem la idea inicial del festival d'estiu al claustre de música clàssica de cambra, pensant en noms de valua suficient perquè durant el mes de juliol molta gent vingui a Sant Cugat a escoltar-los i a veure'ls? Tercera petició. Per què no convertim les lectures de la Fresca en festival de teatre a la Fresca, amb les variants que vulgueu? Parlo de recinte tancat, de preus d'entrades populars, i fem un mes de juliol amb actuacions el dijous, els divendres i els dissabtes entre les places i el claustre? Ai. Ja sé que es diu que quan hom demana alguna cosa impossible és com fer la carta als Reis. Però amb alguna cosa hem de començar l'any nou, no? Perquè si ens quedem amb el que hi ha, l'ànima ens cau als peus. O sigui que, benvolguts Reis Mags d'Orient. Amén. El mes d'octubre, el dia 3 exactament de l'any passat, En el Teatre de Mirassol va haver-hi la representació d'una comèdia musical, Mares i filles, llibret i direcció d'en David Pintó, i la música i actuació al piano de la Clara Peia i de, com a cantants i actrius, Nina i Mariona Castillo. Jo en aquell moment vaig fer una crítica que es va publicar en el diari de Sant Cugat, el que ja no existeix, en el que venia a dir que una producció de petit format no vol dir mai una petita obra, i que ens trobàvem davant d'un musical fora dels esquemes habituals, que presentava doncs, el dia unes hores de la vida d'una mare i d'una filla, dues personalitats específiques, que poden ser qualsevol mare i qualsevol filla, en el moment precís de que la jove va decideix deixar la casa per viure la seva vida de manera independent davant de la comprensible incomprensió, valga la redundància, materna. Bé, aquesta, jo parlava de la música de Clara Peia, que és extraordinària, deia, la seva clara imbricació en el context dramàtic, un fil continu, contundent, amb petites i substancials pauses, que fan de suport a les paraules, la conversa, els monòlegs, els soliloquis de les protagonistes, dues actrius i cantants implicades totalment en els seus personatges, que dosifiquen les veus, les entrades solistes, els duos alternant fins als pianíssimos dramàtics extraordinaris, uns silencis que pesen, mirades i moviments envoltades de llibres en una actuació de gran consistència, commovedora, alegre i trista amb força emocional. Clara Peia interpretava la música, la seva mateixa música, però no només la música d'una manera especialment colpidora, sinó que vivia realment les sensacions emanades en una actuació molt integrada en l'espectacle que construïa un tot indestriable i eficaç dramàticament. Jo penso que estem davant d'una compositora amb 5 gravacions prèvies que té un futur que auguro d'èxits basats en la qualitat, el geni i una gosadia conceptual fora del normal. Avui teníem previst tenir una entrevista amb Clara Peia via telefònica perquè el proper dia 14 actua altra vegada a Sant Cugat, en aquest cas ho fa en el marc del Teatre Auditori i en la que en diuen escenari, sala escenari, és a dir, una sala preparada en el propi escenari per 224 persones, amb una presentació d'un disc que es diu Espiral, però hi ha inconvenient, sembla, en poder connectar amb ella i, per tant, el que faré serà explicar-los a tots vostès el que és aquesta presentació, aquesta nova presentació, aquesta nova presència de Clara Peia a Sant Cugat, pues, lamentant realment que no estigui en disposició tal com havíem concertat avui aquest dematí. Aquest espectacle Espiral, com dic, el presenta com un viatge per les quatre estacions de l'any que cavalca entre el jazz i la música de cambra. A mi no em sorprèn que hi hagi aquest tipus de presentació perquè, efectivament, Clara Peia, que és una creadora original, està fent, o sigui, va tindre una preparació, diguéssim que totalment escolàstica, totalment normal, a l'ESMUC, fins que a partir d'un moment determinat va començar a fer les seves pròpies creacions i en el que passa actualment, que és molt freqüent, que hi ha una barreja, no dic que volguda o necessària, però sí una barreja que es podria considerar com a normal tota vegada que hi ha un tipus de vinculacions de tipus doncs, la xarxa cultural, els vídeos, les imatges, la televisió, etcètera, que fan que sigui bastant difícil que una compositora o un compositor es pugui centrar en un tipus determinat només de música perquè, d'alguna manera, està implicat en l'actualitat i, com a conseqüència, això demana aquest tipus de barreja, aquest tipus de mestissatge, com és el que, en aquest cas, es correspon amb el que fa ella. Aquí ens parla de que aquest espectacle d'Espiral, aquest espectacle que respon també, doncs, com deia, a un disc, sota la idea de que el temps es repeteix i el que canvia és la nostra manera de percebre i de viure, la Clara ha escrit una sèrie de cançons que ens envolten a través de quatre poemes corresponents a les quatre estacions de l'any. I aquesta complicitat d'uns músics, els que habitualment treballen amb ella, es pot comprar i es pot comprovar sobretot amb la veu de la Judith Nederman i del Ferran Savall, que ajuden molt a tancar aquest cercle de forma magistral. El que vindrà doncs, amb aquest espectacle serà la mateixa Clara Pey al piano, la Judith Nederman, com deia, a la veu, i el Ferran Savall a la veu, en Vic Moliner, en contrabaix, en Pau Figueres a les guitarres, i en Didac Fernández, percussió i bateria. És un tipus, és un grup de persones que habitualment ja treballen amb ella de forma regular i com a conseqüència penso que el que podrem veure és un espectacle potent que demostrarà el que comentava jo abans de la qualitat d'aquesta música que ens fa la Clara Pey, una música que ens demostra que es pot fer jazz, es pot fer música de cambra, allò que en dèiem clàssica per entendre'ns, d'una manera continuada, d'una manera barrejada, sense que hi hagi cap problema. Bé, no tenim l'ocasió de poder parlar amb ella, encara que sigui via telefònica, i en conseqüència el que farem serà escoltar una mica de la seva música i el que posarem a continuació, que podran escoltar vostès, serà una altra de les seves cançons, en aquest cas interpretada a la veu per Miranda Gas, la filla de Mario Gas. I es diu la cançó Casa meva.
Tinc una casa que no està feta de maó, ni de sorra, ni ciment, ni de fusta, ni de vidre. Tinc una casa que no està feta de maó, ni de sorra, ni ciment, ni de fusta, ni de vidre. És a prop del riu i tremola quan hi passa el vent. Si t'hi acostes i la toques, és més viva. És per on tinc una casa que li agrades molt. És per on i no és de mal. Però tinc una casa que li agrades molt. Desperó i no és de mal. Ni de sorra, ni ciment, ni de fusta, ni de vidre. És al mig de la muntanya, a la vora de la mar. De nit, a la terra que em refusca, és amb tu quan vens i m'abraces i l'omples d'amor. Fins als ciments de petons la meva pell. Ves per on tinc una casa que li agrades molt. Ves per on i no és de mal. Ves per on tinc una casa que li agrades molt. Dins les claus de casa meva, per entrar i sortir. Mm-hmm. de maó, ni de sorra ni ciment, ni de fusta ni de vidre.
Molta comèdia. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675. Sweet, sweet.
Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Carinyo, et trobes bé? Ai, de veritat que no t'entenc.
Baila, baila morena, que todo cuesta una pena.
Però què no veus que tenim convidats?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría morir ahí.
Mai deixis de ser tu mateix. Expressa't sense vergonya amb les cançons que t'han acompanyat tota la vida. Els dilluns a les 10 de la nit, Jukebox. Cugat.cat. La vida és local.
L'Ajuntament informa.
Afectacions de trànsit per la pista de gel. Fins al 10 de gener, el carrer Josefina Mascarenyes estarà tallat al trànsit entre els carrers Sant Esteve i Castellví. El tram del carrer Castellví entre Josefina Mascarenyes i el passeig Francesc Macià quedarà restringit a un únic sentit de circulació. Només es podrà accedir al carrer Sant Esteve a través dels carrers Abat Armengol i Josefina Mascarenyes. Horaris de Nadal. Oficina d'Atenció Ciutadana Central, fins al 8 de gener, de 8 a 2 de la tarda. Dissabtes fins al 9 de gener, tancat. Nous aparcaments Mercantic. Els usuaris de Mercantic poden fer ús de dos aparcaments a Bullpelleres Centre gestionats per Promusa. El primer, l'aparcament en superfície que utilitzen els clients de Mercadona, amb capacitat per a 90 vehicles. Els usuaris de Mercantic poden fer ús de manera gratuïta durant les dues primeres hores. Si l'estada és superior a dues hores, s'haurà d'abonar la diferència. El segon, el pàrquing soterrat situat al carrer d'Antoni Vell, just al davant, amb 154 places. En total són més de 245 places d'aparcament gratuïtes que serveixen per solucionar els problemes d'estacionament els caps de setmana als voltants de Mercantic.
Cada dijous, de 8 a 9 del vespre, Molta Comèdia portarà les novetats de les arts escèniques de la ciutat, i de Barcelona, i de Catalunya, i, per què no, del món. Entrevistes amb els protagonistes, comentaris i recomanacions de la mà de qui us parla, Eduard Gené. Molta Comèdia, el dijous, de 8 a 9 del vespre.
Escolti, senyor Gené, ei, escolti, que no em senten.
Què fa vostè aquí?
I jo, que no hi sortiré, jo.
Doncs és veritat, Molta Comèdia, dijous de 8 a 9 del vespre, amb Eduard Gené i la incomparable Isabel Castro.
Bueno, va, sóc la Gisela Figueres. Fins al dijous.
Sant Cugat presentem nous temes, nou espectacle, sobretot...
Al ritme santcugatenc, escoltem música i sentim els músics.
Però sí que torna a haver-hi el concepte aquest del grup a Jamaica, no? Però ha estat com 20 anys, dels 80 i els...
Escoltem els músics mentre sentim la seva música.
La Rixa va sortir de 4 amics molt joves, ja fa bastant temps, que ens agradava molt...
Els dimarts i els dissabtes a les 10 de la nit. Cugat.cat. La vida és local.
A les 9 del matí tens una cita amb la tertúlia El Gall del Monestir. De dilluns a divendres venen a Cugat.cat santcugatens amb opinions plurals sobre diferents àmbits de l'actualitat com la cultura, l'economia, l'associacionisme, la política. Remissió a les 3 de la tarda. Cugat.cat 91.5 FM. La vida és local.
Sabies que Steven Demetre Georgiou, més conegut com a Cat Stevens, es va convertir a l'islam just quan més triomfava i es va fer anomenar Yusuf Islam?
A punts de veu, els dimarts a les 9 del vespre i els diumenges a la 1 del migdia, amb Pere Paissà.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Continuem amb l'agenda de la setmana perquè aquí tenim una demostració d'aquell eclectisme que es deia de la programació del Teatre Auditori. Tenim funció el divendres, tenim funció el dissabte i tenim funció el diumenge. I en aquest cas, aquesta música que escoltàveu, música de Ravel, de Maurice Ravel, estava programada perquè el divendres, demà divendres, a les 9 de la nit, hi ha a la sala Platea, per sala Platea, l'actuació de It Dansa, és a dir, el grup de dansa de l'Institut del Teatre de Barcelona, que dirigeix des de fa bastants anys Catherine Allard. Catherine Allard va crear en el seu moment aquest grup que va, evidentment, renovant-se temporada per temporada, perquè és la gent que està estudiant o que ha acabat d'estudiar i que està començant a fer les seves primeres actuacions professionals. I ens presenta tres coreografies. Un ballo, que és amb la coreografia del Gili Kilian, amb la música de Maurice Ravel, What Ras, una coreografia de Montse Sánchez i Ramon Baeza, amb música de diferents compositors, i el Minus 16, amb la coreografia de Oad Naharim i amb música també de diferents compositors. Que estem parlant d'un grup molt dens, molt potent, aquí ens expressa un programa de luxe amb joves ballarins formats a la jove companyia de dansa de l'Institut del Teatre, i estem parlant d'un grup de 16 ballarins i ballarines que podran fer una demostració de la seva gran creació. Un baló és un ball imperial, gràcil i confidencial en què les parelles es formen i es trenquen per l'harmonia i la ruptura. Aquesta és la música de Ravel. What Ras és sobre la frustració, la manca de llibertat, la por i la solitud. I Minus 16, amb una barreja de xa-xa-xa, mambo i cançons populars d'Israel, ens dona segur un espectacle de gran vitalitat. Esperem que aquesta sigui una gran revelació, com sempre, d'Hit Dansa, tenint en compte aquesta direcció de Catherine Allard i també de Guillermina Coll, la nostra conciutadana que ens va visitar la temporada passada, quan va rebre el Premi Nacional de Cultura, i que també està col·laborant durant molts anys amb aquesta institució. I seguim parlant del que passarà aquest cap de setmana al Teatre Auditori. El dissabte tenim una giornata particolare, un espectacle teatral a partir de la pel·lícula d'Ettore Scola, que tothom recordarà, sobretot perquè hi havia un duel interpretatiu entre Sofia Loren i Marcello Mastroianni. Aquí el duel es produeix entre dos grans actors, actor i actriu, actriu i actor, que és Clara Segura i Pablo Derqui. Clara Segura, evidentment, feia el paper que feia Sofia Loren, Pablo Derqui que feia Marcello Mastroianni, i hi ha una tercera persona que és Marcia Sisteró, que és la veïna, la portera que sempre està a l'aguait de què és el que passa en l'escala. Estem parlant de Roma, estem parlant del dia que arriba Hitler a Roma a reunir-se amb Mussolini, abans de la Segona Guerra Mundial, per demostrar que els dos caps de l'Alemanya nazi i de l'Itàlia feixista s'entenen perfectament i volen anar plegats a conquistar el món. Aquesta és una obra que, en fi, és una, a partir d'aquesta pel·lícula d'Ettore Scola i del text d'en Ruggero Macari, l'Anna Madueño ha fet una traducció molt bona, fantàstica, col·laborant amb una italiana, Gigirola Fantoni. Està dirigida pel gran Oriol Broggi i, com deia, està interpretada per Clara Segura, Paolo Derqui i Marcia Sisteró, una producció de la Perla 29. Una de les versions que es van fer, la primera que es va fer en català, La van interpretar en els mateixos papers, evidentment, Anna Litzaran i Josep Maria Flotats. Estem parlant d'alguns anys enrere. I aquesta versió va tindre una gran ressonància, va tindre molt èxit, perquè efectivament estava basada en aquesta pel·lícula i perquè la gent la coneixia i perquè l'actuació va ser fantàstica. És a dir, és un tema aparentment senzill, una mestressa de casa i un periodista radiofònic es troben de manera casual, es coneixen en un dia com aquest de la trobada del Hitler amb Mussolini, on tothom ha anat a veure aquesta desfilada, on tothom ha anat a participar, i en canvi ells s'han quedat a casa, l'un amb un problema molt greu, amb Pablo Derqui, en aquest cas el personatge de Pablo Derqui, un problema molt greu per la seva condició d'homosexual. I la mestressa de casa perquè ha arribat a aquell punt en què està insatisfet absolutament de la seva vida, i el que troba amb en Pablo Derqui és la sensibilitat, una sensibilitat que la deixa, que l'ajuda i que la manté durant unes hores fora d'aquest ball de llàgrimes que suposa la vida, la seva vida diària. Jo diria que l'actuació tant de Clara Segura i en Pablo Derqui no ens fan oblidar Sofia Loren i Marcello Mastroianni, tot i que no es tracta d'això, no es tracta de veure una comparació directa amb aquests personatges, amb aquests actors i amb aquestes actrius, perquè es tracta d'altres coses de teatre, per tant tenim aquesta proximitat, però que segur que tothom en sortirà content. I seguirem parlant de lo que passa al Teatre Auditori aquest cap de setmana. I arribem al diumenge, i el diumenge a la tarda, a les 7 de la tarda, tenim un concert titulat Classicisme Simfònic. És un concert que està dirigit per Gerard Claret, nostre conciutadà també, violinista, i en aquest cas violinista concertino director de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra. Hi ha dues obres mestres amb aquest concert. Dues obres mestres que podran segur donar molta vida aquest diumenge per la tarda. I a més tenim la participació d'un gran pianista, un pianista de Terrassa, nascut a Terrassa, Daniel Ligorio, que ja ha vingut bastantes vegades aquí al Teatre Auditori per diferents motius, diferents concerts, i que ha demostrat amb la seva carrera que ha pogut anar progressant, ha anat progressant, és a dir, que va començar quan era gairebé un nen prodigi, tenia 8 anys, que em sembla que va començar a fer el primer concert, i per tant és una persona que s'ha anat creant a si mateixa, ha creat trios, ha creat quartets a la vegada, que ha actuat ell com a solista en diferents orquestres per tot el món. Ell interpretarà el concert per a piano número 1, una versió per a piano i orquestra de corda, en aquest cas perquè l'acompanya l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, com dèiem, de Ludwig van Beethoven. I l'altra part del concert, aquesta segona gran obra mestra, és la Sinfonia número 40 en sol menor, Kegel 550, una revisió de Peter Lichtenthal, de Wolfgang Amadeus Mozart, que era precisament el que estàvem escoltant abans de que jo comencés a parlar d'aquest concert. Molts diuen, especialistes en música, musicologia, que no se sap de cert si Mozart i Beethoven es van conèixer personalment en un viatge a Viena. És possible, perquè Wolfgang Amadeus Mozart va néixer l'any 1756, Beethoven el 1770, i en qualsevol cas, segur, és segur perquè està manifestat per Beethoven, la seva, doncs, el seu coneixement de la música de Mozart, i a més que li agradava molt, i igualment per part de Mozart en relació a Beethoven, encara que en aquest cas era molt més jove, i per tant... es pot considerar que tenia menys obra per poder jutjar. Diu un dels biògrafs de Mozart, l'Otto Jahn, diu que al final del segle XIX es va intentar concertar una entrevista entre els dos compositors. Diu, ho va comunicar a Viena una persona autoritzada, es limita a dir, per tant no sabem si això és veritat o no és veritat. El que sí que sabem segur, això que deia abans, que Beethoven admirava Mozart, que coneixia molt bé la seva sinfonia número 40, perquè va copiar exactament 29 compassos en una llibreta d'esbossos que va fer servir d'inspiració per compondre el tercer moviment de la seva cinquena sinfonia. Sí, això està bastant clar i a més està manifestat amb tota la tranquil·litat del món perquè així es podia fer i això molta gent ho feia tranquil·lament. Que parlem d'una sinfonia, la número 40, que ja és d'una clara sensibilitat preromàntica. O sigui, estem entrant ja al final del romanticisme i Mozart, com a gran compositor, a més, considerant que era un jove, perquè realment, doncs, com saben tothom, va morir molt jove, exactament va morir als 35 anys, era una persona que estava avançant-se, que ja estava veient que això anava canviant, i evidentment Beethoven també ho va entrar en aquest canvi, en aquesta sensibilitat preromàntica, no? Beethoven va escriure amb un peu al passat, Haydn i Mozart, i un altre amb el futur. Això passa a la majoria de compositors. Però en qualsevol cas, el que tinguem segur és que podem disfrutar, podem gaudir d'un concert el diumenge a la tarda, a les 7 de la tarda al Teatre Auditori, per aquesta Orquestra Clàssica Nacional d'Andorra, dirigida per en Gerard Claret, amb un Daniel Ligori al piano, que segur que ens farà una interpretació fantàstica d'aquest concert per a piano número 1, de Ludwig van Beethoven, i amb aquesta sinfonia número 40 en sol menor, que ara seguirem escoltant perquè ens queda un temps perquè vostès la puguin disfrutar. Espero que el dijous que ve ens tornem a trobar, espero que tinguem aquí la nostra companya Isabel Castro, i és la Figueres, entre parèntesis, i que podem tenir també la visita, ja ho puc anunciar, que tindrem aquí la visita d'un grup important de gent de teatre per una representació, un monòleg que es farà el dia 21 de gener al Teatre Auditori, que és Abans que pugi el taló, original de Víctor Alexandre, interpretada per en Jaume Pla. Per tant, fins i tot vinent, que tot vagi molt bé. Thank you.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Carinyo, et trobes bé? Ai, de veritat que no t'entenc.
Baila, baila morena, que no te cuesta una pena.
Però que no veus que tenim convidats?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría poner ahí.
Mai deixis de ser tu mateix. Expressa't sense vergonya amb les cançons que t'han acompanyat tota la vida. Els dilluns a les 10 de la nit, Jukebox.